la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem, com sempre, un avanç dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, parcs urbans de Catalunya, com prevenir accidents en els nostres animals de companyia i l'entrevista, avui amb l'Olga Feliu, fundadora i directora de la Fundació Mona. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic, Jordi Carretero. La veu dels animals i la natura, nou matí de dissabte aquí a Ràdio Estel. Us recordo que us podeu descarregar tots els programes, no només aquests, sinó els altres de la casa, a través del web radioestel.cat/programes. Comencem, com sempre, amb un repàs de les notícies, algunes més destacades de la darrera setmana. El jovent portuguès es presenta davant el Tribunal Europeu de Drets Humans. 6 joves portuguesos d'edats compreses entre els 11 i els 24 anys han portat a 32 països al Tribunal Europeu de Drets Humans per la seva inacció climàtica. En concret, acusen els 27 estats membres de la Unió Europea i també a Suïssa, Gran Bretanya, Rússia, Turquia i Noruega de no fer prou coses per combatre l'emergència climàtica. Consideren que és una vulneració de drets fonamentals i, en concret, del dret a la vida. Els joves han presentat una llista del conjunt d'efectes que el canvi climàtic ja està comportant per a les seves vides. Efectes com les al·lèrgies, els problemes respiratoris o cardiovasculars i els perills que comporten els temporals meteorològics cada cop més violents a les ciutats on viuen, així com les conseqüències que tindrà l'augment progressiu del nivell del mar. Demanen, per tot això, una decisió legalment vinculant que obligui els diferents governs a actuar i a reduir de manera efectiva les emissions de diòxid de carboni i d'altres gasos d'efecte hivernacle. El judici, que va començar la darrera setmana, preveu tenir un ampli seguiment mediàtic. 6 advocats de l'organització que representa els joves demandants hauran d'enfrontar-se als altres 80 advocats que defensen els països acusats. Aquest és el tercer judici per la responsabilitat dels governs en l'acció climàtica que s'ha portat aquest any al Tribunal Europeu de Drets Humans. Els dos primers van tenir lloc al mes de març i van quedar vistos per sentència. El primer d'ells va ser el cas de les 2.000 àvies de Suïssa, que van demandar al seu país per la manca d'ambició en la reducció de l'escalfament, fet que les afecta especialment com a població en risc en episodis com les onades de calor. El segon judici va ser el presentat per l'alcalde d'una localitat francesa que va denunciar al govern pels impactes que la crisi climàtica està tenint a la seva població, que viu amenaçada per la pujada del nivell del mar. Els 6 joves portuguesos demandants d'aquest tercer judici climàtic tenen esperança i creuen ser davant d'una petita oportunitat per tal de generar un canvi. Saben que els governs han fallat, però confien que el Tribunal Europeu de Drets Humans els obligui a actuar amb urgència contra la inacció climàtica. Ja hi ha hagut anteriorment demandes d'aquest tipus a nivell nacional, demandes que han obligat els respectius governs a realitzar canvis en les seves polítiques climàtiques, l'últim d'ells, Alemanya. A Espanya, d'altra banda, el Tribunal Suprem té pendent fer pública la sentència del cas conegut com el Judici del Clima, que va denunciar l'Estat espanyol per no reduir suficientment les emissions de gasos amb efecte hivernacle. La Comissió Europea vol restringir els productes amb microplàstics. La Comissió Europea ha adoptat mesures per restringir la venda de productes que contenen microplàstics i també d'altres als quals aquests s'hagin afegit intencionadament. L'objectiu és reduir en un 30% l'emissió d'aquestes partícules al medi ambient abans de 2030, tal i com preveu el Pla d'Acció de Contaminació Zero aprovat per la Comissió l'any 2021. Aquesta prohibició engloba totes les partícules de polímers sintètics inferiors a 5 mil·límetres, les partícules que són insolubles i resistents a la degradació i que s'empren, sobretot, a la indústria de cosmètics i en productes de neteja de la llar. S'inclouen els productes exfoliants amb microperles o microesferes que s'usen per obtenir fragàncies per perfums, pintura per ungles, adhesius brillants, coneguts popularment com brilli-brilli, detergents i suavitzants. També s'hi afegeix la purpurina, un material molt utilitzat per a les manualitats, les joguines, els medicaments i els fertilitzants que continguin aquest tipus de microplàstics. La prohibició de la venda de la purpurina i de les microperles començarà a aplicar-se d'aquí a 20 dies, mentre que la resta de productes se'ls donarà un temps extra perquè les empreses puguin adaptar-se a aquesta normativa. Tots aquells productes que no generin microplàstics durant el seu ús queden fora d'aquesta prohibició, sempre que els fabricants donin instruccions de com eliminar el producte per evitar que s'emetin aquestes partícules al medi. Ja fa temps que diverses investigacions científiques alerten de la presència de microplàstics al cos humà. La causa principal n'és l'ús d'aquests productes que poden representar un perill per la salut. Més coses. Posem de relleu el treball constant de l'entitat Proyecto Gran Simio. Proyecto Gran Simio, entitat espanyola i d'àmbit internacional per la defensa dels grans primats, que comprenen els goril·les, els orangutans, els ximpanzés i els bonobos, ha sol·licitat a les Nacions Unides que elabori una declaració de drets bàsics per reforçar la seva protecció. La campanya es du a terme amb la intenció de defensar el seu dret a la vida, la salvaguarda de la llibertat individual i la prohibició de la tortura. L'organització ha demanat també ajuda a la UNESCO, l'Organització per la Cultura, les Ciències i l'Educació de les Nacions Unides, per tal que els grans simis siguin declarats com patrimoni viu de la humanitat. L'entitat ha volgut igualment posar en relleu les declaracions de la directora general de la UNESCO, que després d'un viatge a Ruanda assegurava que la situació mundial d'aquests animals és molt crítica. Considera, en aquest sentit, que la seva protecció és una responsabilitat col·lectiva i insta la comunitat internacional a prendre mesures per evitar que desapareguin per sempre. Les principals amenaces que han d'afrontar els grans simis són l'espoli i la destrucció dels seus hàbitats, la caça furtiva, l'expansió de l'agricultura i de la ramaderia i el comerç il·legal. Aquesta última, impulsada per l'augment de les publicacions a les xarxes socials i per les modes esteses en certs sectors de la població de comprar un primat com a animal de companyia. Pedro Pozas, esforçat i valuós director executiu del Proyecto Gran Simio i apreciat amic de l'ADA, insisteix que cal afrontar obertament el lligam que compartim els éssers humans amb els grans simis. Recalca que hem de reconèixer que, a més de compartir el planeta, hem evolucionat de forma paral·lela a la nostra respectiva història evolutiva. I a Tailàndia, els elefants que realitzen el transport ja saben com poden alimentar-se durant l'itinerari que fan. Els elefants de Tailàndia estan aprenent a aturar els camions que transporten productes agrícoles, com pot ser la canya de sucre, per tal d'agafar amb la seva trompa una petita part de la càrrega i menjar-se-la. Ja fa anys que es van començar a detectar alguns casos aïllats d'aquest curiós i potser necessari comportament dels elefants, que darrerament ha anat en augment a les carreteres que travessen els espais naturals de Tailàndia i de Cambodja. Els nombrosos vídeos que s'han pogut gravar mostren les imatges d'elefants esperant al costat de la carretera a que passi algun camió conduint algun aliment del seu gust. Si és així, se situen al mig de la via i amb gran habilitat aconsegueixen aturar-lo. Els conductors més sensibilitzats i respectuosos permeten que els animals puguin prendre una petita part de la seva càrrega abans de continuar el trajecte. Aquesta conducta, que mostra la intel·ligència d'aquests emblemàtics animals, té una explicació molt evident. És la conseqüència de com les activitats humanes, principalment l'augment de les zones de conreus protegides amb tanques electrificades i la desforestació de les selves, estan reduint de manera alarmant els seus hàbitats. Això fa que cada cop els sigui més difícil trobar quelcom per alimentar-se. Potser seguir actuant amb aquesta simpàtica picaresca serà l'única manera que tindran aquests elefants per poder sobreviure. Els animals mai no ens deixaran de sorprendre.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els estornells tenen l'habilitat d'imitar els sons, la música i les veus humanes del seu voltant? La seva capacitat mimètica ha quedat reflectida en cites literàries des de fa segles, però, sens dubte, un dels estornells més famosos ha estat el que va conviure com animal de companyia amb l'insigne compositor Mozart, que el va immortalitzar dedicant-li una de les seves partitures amb el títol del Cant de l'Estornell. A l'any 1784, Mozart va quedar fascinat per l'ocell quan va escoltar com imitava l'estrofa d'un dels seus concerts. Quan va morir, després de 3 anys de companyia i efecte, el cèlebre compositor deixava constància de la seva tristor amb un breu poema. L'estornell vulgar és una espècie molt comú i abundant a Europa. Al mes d'octubre, poblacions provinents del nord del continent migren cap a les zones mediterrànies on romanen fins al mes d'abril. Viuen agrupats per centenars i milers. El més espectacular és contemplar aquests grans estols d'ocells movent-se per l'espai aeri de manera tan perfectament organitzada i sincronitzada, dibuixant figures molt diverses i ben retallades que tan aviat s'estrenyen com s'expandeixen. S'alimenten en gran mesura d'insectes, cucs i larves, ajudant amb la seva intervenció a la desaparició de plagues de forma natural. A la dècada dels 80, es va observar que les seves poblacions anaven disminuint afectades pels canvis en l'agricultura en els camps i els seus hàbitats naturals, especialment en els països més septentrionals d'Europa. Concretament, al Regne Unit, les seves poblacions es van reduir quasi un 80%. Quan observem aquestes espectaculars estols d'estornells volant i cantant lliurement, recordem que les seves habilitats i beneficis recompensen amb escreix les molèsties ocasionals que en alguns moments poden produir.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Sovint es comenta que l'Amazònia és el pulmó del planeta. Quin paper hi juga a la lluita contra el canvi climàtic?
Els boscos madurs, com podria ser una selva tropical ben conservada, produeixen quasi tant oxigen com el que consumeixen. Si es substitueix la selva per produccions agrícoles, que aquesta substitució rep el nom tècnic d'extensió de la frontera agrícola, i també es coneix com canvis de l'ús del sol, estem emetent gasos d'efecte hivernacle, perquè és el CO2 que està conservat en la fusta dels troncs. En total, aquests canvis representen anualment un 10% de les emissions totals, no és pas poc. Les emissions de CO2 acumulades que hem fet fins ara en cremar els combustibles fòssils representa quasi la mateixa quantitat que està acumulada tota la biosfera en els troncs i les fulles de les plantes. En menys de 200 anys, la humanitat ha cremat tants combustibles fòssils com si hagués cremat tots els boscos de la Terra. I això tenint en compte només els combustibles fòssils. Hem d'afegir les emissions provenents dels boscos que realment ja hem tallat, és a dir, les emissions provenents dels canvis dels usos del sol.
Música. Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb en Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Més informació al web d'Ecologistes, www.ecologistesenacció.org.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Avui li dediquem el programa a les Supremes i a la Diana Ross. Estem als anys 60, l'època del soul, on els cantants de color van tindre una gran expansió. Tot aquest èxit fou degut a una nova discogràfica que es pot dir els agrupava a tots. Era la Tamla Motown, que baix la direcció d'un tal Berry Gordy es va cansar de que figuressin els seus hits en els primers llocs del Billboard. Els Supremes era un grup femení format en principi per la Florence, la Mary, la Diana i la Betty. Després, és clar, van haver-hi canvis i el més important fou la separació de la Diana Ross, que ja era líder a l'any 1967 i que a l'any 1970 es va independitzar. Com a grup, varen durar 18 anys fins que a 1977 es van dissoldre. Escolteu Stop in the Name of Love and You Can't Hurry Love.
You walk down the street, knowing you're
Recordem de nou que sou a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel. Programa dirigit i presentat per l'ONG ADA i és temps ara per l'entrevista, una entrevista que fem avui, ara definirem qui és, amb l'Olga Feliu. Olga, molt bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia.
L'Olga és fundadora, membre del patronat i directora general de la Fundació Mona, una fundació que ja fa més de 20 anys que treballa per a la protecció dels primats, dels ximpanzés i dels macacs. És llicenciada en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona, també màster en primatologia i estudis de doctorat en etologia de primats per la Universitat de Barcelona. Per tant, una formació i tasca de fa molts anys, ja, Olga, molt centrada també en aquests animals, oi?
Sí, sí, sí. Bueno, sona molt, tot això, però al final és el que tu dius, no? Són els anys, l'experiència i, evidentment, la formació que t'acompanya, que disfrutem, també, perquè al final, com que fem el que ens agrada, doncs, que això és important, doncs
És vital fer també el que...
És vital.
La vocació de cadascú. Hem parlat de la Fundació Món aquí al programa, altres vegades, moltes altres vegades, però ara ho tornem a fer, especialment perquè un dels vostres animals, el Nico, en concret, un ximpanzé, és candidat al Premi a la Personalitat Única en el món animal. Es tracta d'un premi que atorga l'organització World Animal Protection, és una organització amb més de 70 anys d'història, ubicada a Londres, amb seu a Londres, i que anualment atorga aquests premis per ajudar, d'alguna manera, a organitzacions protectores que treballen també amb aquests animals per poder-los mantenir. Explica'ns una mica sobre el premi i per què, en aquest cas, heu presentat el Nico.
Sí, mira, a veure, nosaltres ja fa temps que, d'alguna manera o altra, estem relacionats amb aquesta organització, perquè, bueno, en aquest món, doncs, al final tots ens coneixem, no? I llavors ens van comunicar que hi havia la possibilitat de presentar algun dels animals, dels primats que tenim al centre, doncs en aquest premi de personalitat. I llavors, clar, vam estar parlant i, evidentment, el Nico és un ximpanzé molt especial, tots són especials, però ell, el fet de que pateixi una malaltia congènita, que és una malformació de Chiari, doncs ha fet que al llarg de la vida s'hagi hagut d'adaptar doncs, a totes les mancances que li aporta aquesta malaltia. No? I llavors, dins del grup, doncs, ha anat desenvolupant unes relacions entre els seus companys que el fan especial. I van pensar que el Nico era el candidat ideal.
Aquesta síndrome, el Nico és amb vosaltres des del 2004. Aquest síndrome de Chiari, exactament què li provoca?
Mira, la malformació de Chiari és una malaltia descrita en humans, és prou freqüent, més del que ens pensem. De fet, a Espanya hi ha dues associacions de malalts de Chiari. Val? I el que passa és que alguna de les estructures del cervell està com mal ubicada, val? No està en el seu lloc correcte. En el cas del Nico, doncs el que li passava és que el cerebel, val, està com despenjat i això fa pressió doncs, amb la circulació del líquid cefalorraquidi, tot el que es connecta amb la columna i tal. Llavors doncs, li passava doncs, que tenia tant dolors a les extremitats anteriors que es mossegava. I, vull dir, perquè vull dir, això ho fan, la gent que té Chiari, doncs té molt i molt dolor, tipus fibromialgia, però molt més greu. I llavors, doncs clar, ell era la seva manera de demostrar el dolor. I llavors, què passa? Es mosseguen, que és més... El dolor el compensen doncs, amb aquesta mossegada que fins i tot poden arribar... Bueno, no, ell ho feia arrencar-se alguna falange. De fet, a la mà doncs, li falten dits i això, doncs, doncs de la malaltia. Llavors, clar, això, associat a que se'ls fa una desviació de l'esquena, tenen una escoliosi, caminen malament, són més lents, a l'hora de penjar-se doncs, li costa. Tot això, doncs, clar, al llarg de la vida doncs, s'ha anat adaptant en aquestes circumstàncies i per això, doncs, dins del grup, tothom ho té en compte.
Saps? Ell és molt jove, perquè bé, té 23 anys, si va entrar el 2004, fem els càlculs una mica, vol dir que va entrar de molt jove també aquí a la Fundació Mona, i que si ja tenia aquest síndrome, per tant, el carrega de tota la vida, com aquell qui diu.
Sí, i tant. Sí, sí. Sí, perquè això és congènit, eh? Vull dir, se li va... realment, nosaltres ens vam sobtar quan vam començar a veure que s'automutilava, perquè va ser just després de rescatar-lo i vam dir, ostres, això és el canvi, és l'estrès i tot, però, evidentment, doncs, quan ja vam... No acabàvem de solucionar el problema, li vam fer una ressonància magnètica i ho vam veure. Val? Llavors, què passa? Un animal d'aquestes característiques amb llibertat, evidentment, hauria mort, i amb les condicions que estava ell, que estava com a mascota, doncs, bueno... No ho sé què hauríem fet, eh? Però, bueno, tampoc ho tenia gaire bé.
Focalitzem en aquest cas també perquè es vegi i s'exemplifiqui la tasca concreta que pot fer en aquest cas la Fundació Mona amb molts altres animals, però en aquest cas, com diem, en el cas del Nico, ara presentat en aquest premi. La seva evolució com ha estat? Perquè, esclar, diguem, com a mascota no podia sobreviure. Què se li ha fet, per tant, a la Fundació Mona, què s'ha intentat fer perquè tot això evolucioni i com ha evolucionat?
Val. Clar, a veure, el problema de ser mascota, vull dir, afecta a qualsevol ximpanzé o qualsevol animal salvatge, independentment de que tingui una malaltia congènita o no, vale? Per què? Perquè, com que estan sols, els utilitzen, doncs, bueno, com si fossin unes persones que no ho són, vale? I llavors, doncs, acaben amb problemes psicològics, perquè són animals socials i necessiten d'estar en un grup de la seva espècie, vale? O sigui que aquest és un tret principal amb totes les mascotes, amb els animals salvatges. Val? Llavors, què ha fet doncs, quan ha vingut a la Fundació Mona? Com ha evolucionat? Bé, de moment, quan va arribar, doncs, el vam començar a associar, quan vam veure que tenia aquesta malaltia, doncs, evidentment el vam haver d'operar, perquè era l'única opció. Vam tenir molta sort perquè un neurocirurgià del doctor Rimbau de l'Hospital del Trueta doncs ens el va operar perquè com que és poc freqüent i bueno, ell es va oferir, ell és un especialista en aquesta malaltia en humans I llavors, doncs, gràcies a aquesta operació, va deixar d'automutilar-se. El que passa que, com que és una mica degenerativa, doncs, bueno, els problemes van sorgint, problemes de pell, problemes de mobilitat, articulacions inflamades, però bueno, com que estem cada dia allà amb ells i ho podem anar vigilant, doncs està en un tractament crònic, evidentment.
Comentaves que té ara unes relacions especials que ha establert també amb els altres ximpanzés, en aquest cas que teniu a la Fundació Mona. Quines són aquestes relacions?
Mira, la resta és un ximpanzé que es porta bé amb tothom. Vale? Normalment no crea problemes, comparteix, juga molt, malgrat la seva discapacitat, bueno, la seva dificultat a vegades amb la mobilitat, perquè li costa. Ell intenta sempre pujar, per exemple, les estructures allà on estiguin la resta dels seus companys, perquè el que li agrada doncs, és això, no? És estar allà doncs, fent-se carantonyes, allò buscant-se el que es diu empolainar-se, aquesta conducta típica de molts primats que es diu grooming, vale? Que és com si diguéssim, es diu, a vegades diuen és buscar paràsits, però no és només buscar paràsits, sinó és enfortir les relacions socials. Vale? Mm. Llavors, doncs, sempre busca els companys i el joc. I és un primat, és un ximpanzé que crea molt de joc en el grup i això es nota. Vale? Mm.
Ara mateix el Nico competirà, entre cometes, amb quatre altres animals, un elefant de Cambodja, per exemple, un puma, la celeste de Costa Rica, un os bru de Romania, el bòlic, i també un os formiguer amazònic, el moca, de Costa Rica, per aquest premi que té una dotació de 10.000 euros i que, com dèiem, contribueix una mica i al benestar d'aquests animals i que segurament vosaltres també hi opteu, no? Perquè, evidentment, són uns diners que es poden revertir no només en el seu benestar, sinó en la vostra tasca diària.
Sí, clar, a veure, són molts diners, és un premi important i, clar, nosaltres amb el dia a dia del Nico ja la despesa a veterinària doncs és gran. A banda de la manutenció, que són ximpanzés que poden costar doncs això, 8.000 euros anuals mantenir-los, bueno, a banda d'això el Nico té l'afegit doncs, que gastem molts diners en medicaments per pal·liar el dolor i l'evolució de la malaltia i ens anirà superbé. Mm.
Us recordo que parlem amb l'Olga Feliu, és presidenta fundadora de la Fundació Mona, que fa més de 20 anys que treballa a Riudellots de la Selva, té la seu en concret. Parlem d'aquest premi, en primer lloc, el Premi a la Personalitat Única en el Món Animal, a la qual es presenta el Nico, que és un dels ximpanzés que tenen al centre, però Olga també és d'actualitat i cal posar de relleu, aprofitem també per posar de relleu, que, esclar, actualment la pujada de preus de certs aliments o de molts aliments també ha afectat a moltes protectores, com nosaltres venim parlant, i no sé de quina manera ens ho explicaràs ara. Com us ha afectat també a vosaltres?
Moltíssim. Hem triplicat la despesa en alimentació per dues raons. La primera és per l'augment de preu dels elements, de les matèries primes, i la segona és perquè, clar, nosaltres, com tu dius, portem més de 20 anys, va? De fet, portem 23 anys treballant i tenim ximpanzés que han envellit amb nosaltres, vale? I llavors la seva alimentació també s'ha tingut que adaptar a l'edat. Llavors hem fet un canvi d'alimentació fa un any, realment, ara acabat l'any, doncs que sigui una alimentació més adequada a l'edat, menys sucres, més fibra i tal, i això, clar, ens ha canviat també l'hora de comprar i el preu ha pujat, val? Perquè hem hagut d'afegir doncs, molta fulla verda, molts extras que no ho prenien abans i es nota, s'ha notat, ja dic, hem triplicat la despesa amb l'alimentació.
Perquè, per exemple, un ximpanzé es calcula que menja uns 100 quilos de fruita i verdura variada al mes, eh? És així, no?
Sí, més o menys. Clar, el tema és que ha de ser variat, saps? Nosaltres tenim com tres categories. La categoria de fruita, que cada vegada és menys amb l'edat, perquè la fruita té molt de sucre, val? Llavors, la categoria de fulla verda, que és la més cara, perquè, clar, has de barrejar que si espinacs, que si enciam, que si escarola, que si bleda i tot això, i porro i tal. I després la part de tubercles, que també vull dir, ha d'estar en cada un dels àpats que mengen cada dia.
Tot això, de fet, ve també de diverses investigacions que també podeu fer vosaltres a la Fundació Mona, en col·laboració també amb altres entitats, i que, de fet, s'ha determinat això, no?, que també és millor reduir, en aquest cas, la ingesta de sucres, en el cas dels primats, i enfortir aquesta nutrició a través de tubercles o a través de fulles verdes, etc.
De fulla verda. Sí, sí, és igual que els humans. A veure, nosaltres, al final, també el sucre el tenim present, encara que la gent digui, no, és que jo no prenc sucre. I sí, sí, però hi ha molts aliments, no, la fruita, que té molt de sucre. I vull dir que hi ha gent que són diabètics o que tenen problemes de sucre, de seguida els redueixen l'ingesta de fruita, saps? Vull dir que, bueno, al final som pràcticament iguals. I llavors, doncs, el que val per un, val per els altres, saps?
Núria, fes-nos servir com a altaveu per també exposar en aquests moments quines són les necessitats més imminents a banda d'aquest problema, diguem, de la pujada també dels preus dels aliments que podeu tenir a la Fundació Mona.
Bueno, sempre hi ha necessitats, eh? Però el problema més gran, i amb això estaran d'acord i molt pràcticament totes les organitzacions que dediquen al tema d'animals i de persones també, és el dia a dia. Si tens la sort d'aconseguir un ingrés extra, una donació i tal, normalment sempre va associada a un tema en concret. Dius, pues mira, la construcció de no sé què, o a l'adquisició d'aquesta eina o aquest material. En canvi, el dia a dia, el menjar, els subministres, tot això, és molt difícil suplir-ho. I llavors aquí hi ha els grans esforços de les organitzacions perquè al final els animals mengen cada dia, s'han de netejar cada dia, llavors això és una despesa important i és un tema que costa molt tirar endavant a les organitzacions. Jo crec que al final hem de pensar que quan ajudem un animal o una persona és una ajuda de per vida, saps? Llavors, doncs, que això no s'acaba, eh?
Clar, en el cas dels ximpanzés, dels macacs, estem parlant d'animals que poden viure més de 65 anys i que no són animals que visquin al nostre entorn, a la península Ibèrica. Per tant, són animals que han vingut per aquesta o tràfic d'animals, que són mascotes, que estan als circs, que estan a la televisió fent el que sigui, i que moltes vegades han estat maltractats. Per tant, se suposa que serà una acollida de per vida, com deies tu, i clar, tot això és difícil. No? Actualment, si no m'equivoco, teniu més d'uns 17 animals, pot ser?
Sí, sí, sí. I el problema, al final, bueno, és el que deia, no? Són, per sort, jo estic quasi posaria la mà a foc, que no hi ha més ximpanzés en mans de particulars a Espanya. De fet, personalment estic fent un estudi al Ministeri que ara gestiona tot el tema dels animals que es diuen CITES, que són els animals que estan dins d'un conveni internacional de protecció. Val? I llavors, en aquest estudi estic veient que no hi ha més ximpanzés en particular. Sí que n'hi ha uns quants encara que s'han de recol·locar, perquè en el seu moment, quan van entrar il·legals, doncs es van deixar amb espècies de zoos i no estan bé, la veritat. Però, per sort, no n'hi ha més. Ara, no entren més. Però sí que és veritat que segueixen entrant macacs de Gibraltar i altres espècies de primats sud-americans. Llavors, mira, no sé, és difícil. S'ha reduït aquest tràfic, però mira, la setmana passada vaig estar a Brussel·les amb unes jornades de treball al Parlament sobre com afrontar entre tots el tràfic d'espècies a Europa, perquè Europa és un hub, val?, d'intercanvi. Moltes espècies venen, traficades, val?, evidentment il·legals, arriben a Europa i des d'Europa es distribueixen. Moltes, molts rèptils, moltes aus, alguns primats, però felins, i d'aquí pues, es belluguen. A veure, com arriben aquestes espècies aquí, doncs, evidentment, hi ha una màfia tot organitzada darrere, no? Però, bueno, per sort s'està treballant conjuntament a nivell europeu, perquè és que si, l'única opció és tancar fronteres, saps? Perquè si no... Bueno.
Olga, nosaltres tractem molt també tots els temes, evidentment, relacionats amb els animals per intentar millorar les seves condicions. L'experimentació, hi ha també un gran comerç d'animals, en aquest cas de macacs, per l'experimentació amb animals que arriben a Catalunya. sobretot a Catalunya i a França, provenents molts d'Illa Maurici o de Vietnam. No sé si vosaltres heu tingut alguna experiència amb algun d'aquests animals que hagi sortit també malparat de tot aquest procés.
No, mira, nosaltres tenim companys que agafen animals de laboratori. Nosaltres no en tenim, d'animals de laboratori. Normalment aquests són els macacs, els ressos, que es diuen. Els macacs que nosaltres tenim són els de Gibraltar, que són els que han entrat. Però sí que hi ha companys que tenen centres que només acullen animals de laboratori. Llavors, això és un tractament a part, perquè aquests animals estan molt traumatitzats, perquè a banda de tot el que els hi puguin fer, els tenen aïllats la majoria de les vegades. Llavors, t'ho imagina't que tenen amb una gàbia de 2x2 i només et treuen per fer-te un experiment i després et tornen allà. Vull dir que és molt dur, És molt dur.
Hi ha molta feina, Olga, i també no sé quina capacitat teniu vosaltres. El vostre centre, evidentment, s'ocupa de tots aquests possibles rescats, acollida, tractament, després psicològic. És molt interessant també totes les recerques que vosaltres feu, perquè a part de fer difusió i divulgació, també teniu totes aquestes revistes, la revista Primates, per exemple, i diferents recerques també en col·laboració. Impartiu un màster en primatologia, cosa que és molt interessant, i a través de tot això es veuen històries petites, i veiem, per exemple, a la revista 44 de Primates la història també de l'Hugo, que és una mona provinent d'un zoològic de l'oest de França, que, per exemple, es feia autoagressions, no? I, per tant, també es veu d'alguna manera tota aquesta reintroducció i tractament psicològic que podeu fer aquí al centre, perquè al final els primats, els macacs, els ximpanzés, són molt semblants o no són tan diferents dels humans i comparteixen moltes patologies també.
Sí, sí. Mira, el cas de l'Hugo, de fet, ens van trucar precisament per això, perquè normalment nosaltres no ens quedem ximpanzés de zoos, a no ser que siguin zoos que es tanquen o que sàpigues que ja no en tindran més de ximpanzés o que tinguin algun problema, com en el cas de l'Hugo, que ens van trucar precisament perquè sabien que nosaltres havíem tractat el Nico i l'Hugo no és que tingui un quiari, a priori no ho sabem, no? Però no ho sembla, però sí que té un problema d'automutilació i d'estrès, que allà on estava el zoo, ho portava fatal amb els visitants. No sabien realment què era el que feia saltar l'alarma, però des que està amb nosaltres sí que és veritat que al principi vam veure algun moment que semblava que es posava molt nerviós i això, però ara ja fa... A veure, va venir el juny de l'any passat i de moment està molt bé. Vull dir que potser la situació d'estrès que tenien els zoo pels visitants era el desencadenant. No sé.
Doncs us convidem a seguir tota la tasca que fa la Fundació Mona, que lidera l'Olga Feliu. En aquest sentit, podeu consultar-ne més dades també al seu lloc web, www.fundaciomona.org, fundaciomona.org. I també tenir en compte i avançar una mica també en la investigació i en el coneixement sobre aquesta espècie, que, com dic, al final és molt, molt, molt semblant també a nosaltres. Olga, moltíssimes gràcies avui per intervenir.
Gràcies a vosaltres per pensar en la Fundació Mona i en tots els animals. Gràcies.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estem amb la Diana Ross i les Supremes. El seu èxit va ser espectacular, no tan sols als Estats Units, sinó que feren tornés per tot el món. Molt especialment a Anglaterra i la resta d'Europa. Van col·locar 12 singles com a número 1, com hem dit abans, al Billboard. Hi ha una curiositat amb la relació entre la Diana Ross i el Michael Jackson. Doncs varen actuar diverses vegades junts. La Diana, que era més gran que ell, li deia My Baby, i el Michael l'admirava. Es diu que va aprendre molt d'ella i fins i tot que quan es va fer l'estètica, suposo una de tantes, volgué que s'assemblés amb ella. Escolteu Where Did Our Love Go, Baby Love i You Keep Me Hanging On. A retrobar-nos, si de vol, i fins aviat com sempre.
My whole life through. can do about it.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Quin parc urbà coneixerem avui, Francina?
Doncs avui el Parc de Catalunya, que està situat a Sabadell, dins de la zona coneguda com l'Eix Macià i que va ser inaugurat el 1992. Ocupa una gran extensió on hi destaca una arbreda amb un total de 5.100 exemplars, entre els que hi trobem atzavares, guingos, llorers, veròniques, pins, alzines, desmais i moltes més espècies. També arbustos com la farigola i la ginesta i diverses classes de plantes enfiladisses formen part de la seva abundant vegetació. També té un gran llac artificial on s'hi troben cignes, ànecs, carpes i les aus urbanes que també formen part de la seva fauna.
I quines curiositats ens pots destacar? Per exemple, alguna arquitectura?
Sí, doncs sí, mira, conserva la masia de Can Rull, que és una casa basilical amb vestigis arquitectònics del segle XV, i a la part més alta hi ha un observatori astronòmic, on es fan sessions a hores convingudes, això sí.
I com a curiositat que abans apuntàvem, doncs dir-vos que hi ha un circuit ferroviari de tren en miniatura que és un dels més grans d'Europa, vull dir, és un circuit petitet per poder-hi pujar una petita atracció que ens té aquest parc de Catalunya, a Sabadell.
I podeu trobar més informació del parc al web de l'Ajuntament de Sabadell, www.sabadell.cat.
Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya. Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia?
Quins són els consells més importants que hem de tenir en compte quan sortim a passejar amb el nostre gos per la ciutat?
A les ciutats, la circulació viària, els sorolls, les aglomeracions de persones es poden convertir en situacions de risc mentre passegem amb el nostre gos. És molt important portar-lo sempre lligat per la via pública amb la corretja o l'arnès i identificat, com obliguen les normatives vigents. Davant una situació inesperada, no portar-lo lligat pot provocar la seva fugida amb un trist desenllaç. Mereixen atenció especial els equipaments i els espais destinats al seu esbarjo i socialització, instal·lats a les ciutats. En aquests espais, els gossos sí que poden anar deslligats, però cal que sempre els tinguem sota el nostre camp de visió. Consulteu al vostre ajuntament les normatives de tinença responsable.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
La noció de bé comú incorpora també les generacions futures. Les crisis econòmiques internacionals han mostrat amb cruesa els efectes danyosos que comporta el desconeixement d'un destí comú, del qual no poden ser exclosos els que venen darrere nostra. Ja no pot parlar-se de desenvolupament sostenible sense una solidaritat intergeneracional. Quan pensem en la situació en què es deixa el planeta a les generacions futures, entrem en una altra lògica, la del do gratuït que rebem i comuniquem. Si la Terra ens és donada, ja no podem pensar solament des d'un criteri utilitarista d'eficiència i productivitat per al benefici individual. No estem parlant d'una actitud opcional, sinó d'una qüestió bàsica de justícia, ja que la Terra que rebem pertany també als que vindran. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.